Ràdio Estel. Són les 9 del vespre.
Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns, ho trobaràs tot.
La Facultat de Filosofia de la Ramon Llull t'ofereix un màster oficial en recerca en la filosofia i els estudis humanístics, dirigit als llicenciats i graduats en qualsevol titulació que desitgin ampliar coneixements en filosofia, estètica, història de l'art i de la literatura. Ara tens l'oportunitat de combinar la filosofia amb les humanitats. Màster oficial en recerca en filosofia i estudis humanístics a la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull. Informa-te'n al 93 453 43 38, 93 453 43 38, o entra a filosofia.url.edu. Viure sense filosofar és com tenir els ulls tancats, sense mirar d'obrir-los mai. René Descartes, filòsof.
Ràdio Estel.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Què tal, com esteu? Bona nit. Després d'acabar l'Eurobàsquet 2017 amb una medalla de bronze penjada del coll i anunciar la seva retirada de la selecció espanyola després de 17 anys, Juan Carlos Navarro ha signat avui, ha blindat la seva continuïtat al Can Barça amb un nou contracte que té una durada de 10 anys. Al final d'aquest curs, el 2017-2018, el club i el jugador consensuaran la seva continuïtat, ja sigui com a jugador del primer equip o bé iniciant una nova etapa dins de l'estructura de la secció de bàsquet. I tot això a portes d'una temporada en la que es compliran 20 anys del debut de la bomba amb el primer equip blaugrana, una temporada en la que Navarro vol acabar amb la maledicció de les lesions i vol ajudar a aquest Barça de Sito Alonso a tornar a guanyar títols.
Bueno, pues muy contento de haber llegado a este acuerdo con el club de mi casa. Por muchos años. Lo que más me preocupa ahora es intentar la temporada que viene ayudar al equipo e intentar ganar títulos y eso es lo que vamos a intentar con todas mis fuerzas.
Doncs esperem que les lesions musculars respectin a Navarro aquesta temporada. Té 37 anys, l'edat i les cames no perdonen, i més en una temporada tan exigent com va ser l'anterior i que, sens dubte, ho seguirà sent aquesta. Però, en tot cas, amb una bona dosificació d'esforços, amb més o menys minuts, amb un rol més o menys secundari, l'eter capità blaugrana, feliç, com no podia ser d'una altra manera, després de signar un contracte per 10 anys, pot seguir tirant d'allò que sempre l'ha acompanyat i no perdrà mai talent. Comencem aquí la gravació del Bàsquet al dia d'avui dimarts amb el Jordi Carretero al control, Xavi Pagant a la producció.
Des d'ara fins a 2:15, no es perdin el millor programa radiofònic dedicat exclusivament al bàsquet.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino.
Doncs després de tornar de l'Eurobàsquet amb la medalla de bronze i després de signar avui aquest nou contracte per 10 anys a Can Barça, Juan Carlos Navarro li toca centrar-se en el que pot donar de si aquesta temporada. Tot sembla indicar que la seva darrera com a jugador abans d'entrar a formar part de l'estructura de la secció. El cert és que el jugador de Sant Feliu porta temporades patint el calvari de les lesions, la cuixa, els turmells, el tendó d'Aquiles, la fàscia plantar, una operació d'apendicitis i, sobretot, el bíceps femoral de la cama dreta. Lesions que esperem deixin tranquil al capità blaugrana aquest curs 2017-2018, una temporada en la que Navarro vol ajudar a capgirar la tendència d'un equip d'un Barça que suma un títol, la Supercopa Endesa, de 12 possibles durant les darreres 3 temporades. Les últimes dues amb Xavi Pascual a la banqueta, més el desastre de la temporada passada amb Georgios Barzokas d'entrenador.
Intentar aprovechar cada momento al máximo. Veremos a la posibilidad de hacer una buena temporada, esperemos que que todo vaya bien, que mejoremos en Can Barça, porque hace tiempo que va mal.
A nivel de Barça, ¿puede ser tu último año o crees que todavía te quedan piernas para más?
Bueno, eso no lo puedo confirmar, iremos viendo cómo va la temporada, pero lo que sí también quiero es hacerlo muy bien aquí y cambiar, revertir un poco la dinámica que llevamos en Can Barça estos últimos años y intentar entrar en algo.
Doncs a partir d'ara Navarro es vol centrar en el Barça i vol ajudar a canviar aquesta tendència negativa de les darreres temporades després de tancar una etapa amb la selecció espanyola amb 10 medalles i sent el jugador que més vegades ha vestit la samarreta de la selecció, en concret 231 vegades superant a Epi i a Nino Buscató, que ja ens escolta el Bàsquet del Dia. Hola, Nino, bona nit.
Hola, què tal? Bona nit.
Notícia d'avui, Navarro no contracta amb el Barça de 10 anys de durada, què et sembla?
Sí, bueno, en principi és una notícia que en realitat el Joan Carlos, ell mateix, amb les explicacions que està donant últimament, és d'aquell que vol és ajudar el club. Ell encara li quedava un any de contracte, si mal no recordo, i aleshores ara ha fet una revisió del tema esportiu dintre del Barcelona, amb què pot ajudar en el club i amb què pot ajudar en l'equip, i han arribat a un acord que entre el Barcelona i ell estiguin tots dos tranquils, perquè saben que Navarro jugarà aquest any i si les lesions el cuiden una mica i les pot superar dels grans problemes que ha tingut els dos últims anys de lesions i estés bé físicament i amb lesions, en Navarro encara podria ajudar bastant a l'equip dins la pista, però sobretot jo crec que on te pot ajudar més és en el vestidor. Jo crec que aquest any el Barcelona ha enfocat una mica l'equip a base de que ja hi hagin quatre jugadors que catalans que puguin donar una mica la batuta dins el vestidor del que s'ha de seguir. Això és un bon començament de la temporada, aviam com se va desenvolupant, però jo crec que tot està pues, pensat per les dues parts i aleshores Navarro ell ja és conscient de que aquest any el que vol és ajudar en el club de la manera que sigui, sobretot en la pista com jugui, si repeteixo, si està bé, ho podrà fer en alguns partits i aleshores també el vestidor, que ell ha de ser la persona que ha de manar en aquest vestidor conjuntament a un bloc que té de l'arribada d'Oriola, de Ribas i Clavé, doncs són jugadors que poden marcar una pauta de vestidor que hi hagi una il·lusió dins l'equip que sigui important de cara a que el Barcelona pugui guanyar algun títol aquest any.
A tu t'il·lusiona aquest nou Barça?
Molt millor que l'any passat. És evident que aquest Barça té molt més equilibri, té molt més muscle, no hi ha tants jugadors estrelles, hi ha jugadors per mi que són molt importants, jugadors que saben estar a la banqueta i que com surten saben donar un carisma especial en el joc, l'agressivitat, i això sembla que aquest any s'ha trobat algun jugador que ha arribat que pot donar aquestes característiques, i tot això fa que el Barcelona es vegi un equip completament diferent, amb una mica més pinya, perquè m'entenguis, una mica faran tots més pinya, de cara a intentar aconseguir algú amb un entrenador que coneix molt bé la Lliga espanyola, que també coneix la Lliga europea, i que aleshores, pues, entre aquest grup que t'he dit, una mica de jugadors que parlen català amb l'entrenador, poden fer una labor molt bona dintre del vestidor i que hi hagi bon ambient, perquè una de les coses més importants que hi ha amb un equip de cara que vol aconseguir títols, bàsicament és l'ambient que hi pot haver dintre de l'equip.
Això que deies ara, Nito, de parlar català pot ser vital, com ho va ser l'any de l'Eurolliga de París, no?
No, és que els equips són així. Els equips de bàsquet hi ha d'haver, sobretot, jo tinc una teoria molt clara, de que com tu fitxes jugadors, tu més o menys saps que fitxes jugadors que són importants, que són jugadors que venen precedits d'una aureola i que són possiblement els bases, els titulars, però el més important són els que estan a la banqueta, la banqueta que dona l'ambient. Jo veig aquest any un Barça diferent, veig un Barça que encara m'hi faltaria un jugador, un jugador més català, però bueno, deixem-ho estar, no en parlem. Però jo crec que amb aquests quatre jugadors el Barça té jugadors que segurament d'aquests quatre pocs d'ells seran titulars, però que com juguen sentiran la samarreta, sentiran els colors, sentiran l'ambient, i aleshores això és vital per fer equips que siguin guanyadors.
Mm. Escolta, tornant a Navarro, heu vist la notícia, ha signat aquest contracte de 10 anys, el primer com a jugador, i rebaixant-se el sou. Però vaja, sembla que a partir de la propera temporada, la 2018-2019, ja entrarà a formar part del que és l'estructura, no? De la secció al costat de Nacho Rodríguez, amb qui té una molt bona relació, és a dir, que poden formar un bon tàndem, no?
Bueno, per això jo crec que han revisat una mica tot el contracte que hi havia. Amb un contracte nou, sapiguem que estaves parlant amb un jugador que havia donat quantitat d'èxits i que t'ha donat, ha sigut el jugador que possiblement en més anys ha estat en aquest club, i que ha sigut un jugador que, mentre ell ha estat, s'han concedit molts èxits i ha sigut la bandera important d'aquest club, doncs aleshores és molt bo que aquest jugador estigui tranquil, que sàpiga que jugarà aquest any i que estarà a les ordres d'un entrenador que coneix, que podrà parlar, que podran comentar coses i en bé de l'equip, i que després, si aquests decideixen que l'any que ve no, ja no està dintre de l'equip, doncs perquè estiguin a l'estaf tècnic, perquè aleshores a ell li donarà tranquil·litat, ell estarà tranquil, tothom estarà tranquil, i en Navarro, durant aquests anys que pot estar a l'estat tècnic, pot aportar moltes coses bones, perquè jo sempre he dit que en el Barça, precisament, dintre del club, és molt important que hi hagin jugadors que sentin els sentiments d'aquest club i que, a més, entenguin de bàsquet. I això, el Navarro, ningú li pot dir que no sap. Vol dir que jo crec que si el Nacho aquest any ha sigut capaç, crec, d'estipular un equip buscant uns defectes que tenia l'any passat i mirant de millorar-los, pues, aleshores amb el Navarro, pues, si estan tots dos en l'estat tècnic, pues, jo crec que és molt important per poder aconseguir coses aquest any que ve, però, si no, en un futur.
Doncs veurem si aquesta és la darrera temporada Navarro com a actiu a Camp Barça. En tot cas, esperem i desitgem que les lesions el respectin d'una vegada per totes. El que sí sabem, i amb això acabo, Nino, és que Navarro ja ha tancat la porta de la selecció espanyola. S'ha retirat, ho ha deixat ja, després del bronze d'aquest Eurobàsquet 2017. I et volia preguntar, vaja, què creus que ha representat Navarro per la selecció espanyola després d'aquests 17 anys com a internacional?
Bueno, és que si nosaltres valorem el que ha fet Navarro, el que ha fet Navarro durant aquests anys, és quasi immillorable. Pensa que ell ha guanyat 10 medalles amb la selecció, no? I conjuntament amb el Pau Gasol, d'aquestes 10 medalles, ell ha sigut un home capdavanter per poder-les guanyar, perquè recordo un home, en l'any, si mal no recordo, fa 4 anys va ser declarat l'MVP de com l'Espanya va quedar campió d'Europa, va ser declarat l'MVP. Vull dir que la trajectòria de Navarro és immillorable. Només hi ha un jugador que pot dir que la pot superar, que es diu Pau Gasol.
Sí.
Perquè, i llavors, però és que Pau Gasol sempre deia que sense Navarro no es pot aconseguir el que s'havia aconseguit, perquè realment Navarro portava el talent, portava aquells moments de les pilotes calentes, ell se les volia jugar i se les jugava, i la majoria de vegades amb encert, i aleshores un jugador que tot el que el tenia, no? Vol dir que no, l'historial de Navarro aquí està.
Sí, sí. I esperem seguir gaudint de Navarro aquesta temporada a Can Barça. Nino Buscató, un plaer escoltar-te al Bàsquet al Dia. Una forta abraçada.
Molt bé, adéu.
Doncs tant de bo que el Barça, amb l'ajuda de Navarro, els jugadors que continuen de temporades passades, més les noves incorporacions, puguin tornar a disputar finals. La temporada passada només en van jugar una, la Supercopa Endesa, i la perdien davant de l'Herbalife Gran Canària. Per cert, que aquest divendres i dissabte es disputa a Gran Canària la Supercopa Endesa 2017, el primer títol que dona el tret de sortida a la temporada i on no participarà el Barça. Herència de la mala temporada 2016-2017. Madrid, Unicaja, València i Herbalife es disputaran aquest primer títol del curs. I a Madrid, el protagonista es diu Pablo Laso.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, Ràdio Estel.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això a Endesa ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, La vida es transforma. Endesa.
I del nou contracte de Juan Carlos Navarro a la renovació de Pablo Laso, que va contracte aquest 30 de juny, i sens dubte que para els titulars, després d'arribar ahir a un acord amb el conjunt blanc per renovar dues temporades més, fins juny del 2020. De complir aquest contracte, el tècnic vitorià estarà 9 temporades a la banqueta blanca, igualant a Lolo Sainz. Durant les 7 temporades que porta el Madrid, Laso ha estat capaç de trencar amb l'hegemonia del Barça de Pascual, conquerint 13 títols, una Eurolliga, una Intercontinental, 3 lligues, 5 copes i 3 supercopes, en 18 finals de les 25 possibles. Laso, amb ganes que comenci ja aquesta temporada.
Mucha ilusión, ¿no? Con ganas de que empiece la temporada. Contentos de, desde el primer día, poder contar con una parte importante del equipo y poder ir empezando a trabajar cosas.
I el principal problema per Pablo Laso de cara a aquest nou curs 2017-2018, la greu lesió de Sergi Llull.
Les lesiones al final afecten, siempre afecten, ¿no? Porque al final es perder un jugador y Sergi nos ha pillado, entre comillas, muy pronto, antes de empezar. Un jugador que todos valoramos mucho por, bueno, pues, la trayectoria que ha tenido con nosotros, lo mucho que nos ha dado. Pero bueno, son situaciones que no puedes controlar. Desearle que se recupere lo más rápido posible y estoy seguro de que va a ser así.
I per cert, que he preguntat pel curs passat, malgrat guanyar només una Copa del Rei, la famosa Copa del Rei del camp enrere, de Llull contra el Morabanc Andorra, Laso assegura que la temporada anterior va ser increïble.
Primero que la temporada fue increíble, ganamos, yo creo que el 75% de los partidos, ganamos a un equipo de NBA, fuimos campeones de la Liga Regular de la Liga ACB, campeones de la Liga Regular de la Euroliga en el primer año. Al final te quedas muy cerca de dos títulos importantes, pero bueno, ni todo puede ser bueno, ni todo malo. Todo eso nos tiene que servir de experiencia para seguir creciendo y para ser todavía más competitivos este año cada día y luchar, como siempre, por todos los títulos.
Marxem a Madrid perquè ja tenia ganes de saludar-lo en aquesta cinquena temporada del bàsquet al dia. Periodista de Planeta CB, Javi Rodríguez. Hola, Javi, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Oye, la temporada pasada del Madrid fue increíble, como afirma Laso.
La temporada del Real Madrid fue increíble que no ganara más cosas, añadiría yo. Yo creo que el cómputo global de la temporada es bueno. Si miramos resultados, si miramos lo que realmente cuenta en un equipo como es el Real Madrid, que son títulos, pues no podemos decir que haya sido increíble una Copa del Rey para un bagaje, sobre todo teniendo en cuenta que se juntan dos condicionantes, que el Real Madrid jugó a muy buen nivel, como fue campeón de la fase regular de Euroliga, campeón o primero de la fase regular de Euroliga, igual en ACB, y encima se junta que en teoría su principal rival, como es el Fútbol Club Barcelona, pues tuvo un año tan negro y nefasto que tampoco se pudo aprovechar, pues bueno, dejando, por ejemplo, sobre todo, yo creo que el título de Liga sí que es algo que no se debió haber escapado al Real Madrid, y la sensación de que en Final Four se pudo haber hecho mucho más. Yo entiendo las palabras de Pablo Laso diciendo que la temporada es increíble, pero siendo realistas no podemos catalogarlo. Podríamos decir, fijándonos en los resultados, que es una temporada correcta.
Uh-huh. Y aún así, y méritos ha hecho Laso sin duda alguna, porque ha conseguido muchos títulos y ha conseguido acabar con la hegemonía del Barça de Pascual, renueva hasta el 2020.
Sí, yo creo que es una buena decisión. Bueno, ya sabes que aquí cuando se pierde o se gana poco, siempre está uno en el punto de mira, pero quizás sí que valorar todo lo que es la trayectoria durante estos años, no solamente afecto de títulos, que es una pasada lo que ha conseguido Pablo Laso desde que entró en el 2011, sino que yo creo que la dinámica es buena, es decir, no se ve cosas raras dentro de la plantilla, se ven más o menos jugadores comprometidos, ahora habrá que ver, pues bueno, cómo entran ahora mismo los nuevos jugadores. Yo creo que, por ejemplo, Coser es un acierto pleno, por lo que tenemos que ver. Hay mucha historia con Kuznick entrando en el relevo de Hunter, que eso sí que es algo que sorprendió un poco a todos, pero yo creo que se está demostrando que la renovación de Pablo Laso es creer en el proyecto que lleva ya muchos años, y que, bueno, y que en el baloncesto, en el deporte de élite, es difícil encontrar casos como el suyo. Vamos, en el Real Madrid, el último que estuvo en esa situación fue Lolo Sainz, con eso te lo digo todo.
Sí, y no sé qué se espera del Madrid de cara a esta temporada, pero el principal problema y dolor de cabeza se llama Sergi Llull, ¿no?
No, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y más el susto que se llevaron todos los madridistas viendo la lesión de Luka Doncic, que al final parece que no es tan grave como parecía, pero sobre todo es que no solamente lo que aporta Jul a nivel deportivo, sino lo que aporta a nivel genérico. Yo, mira, por ejemplo, el otro día en el partido que perdió el Real Madrid contra San Lorenzo, que se jugaba aquí en Arganda, pues había un poco de curiosidad porque fue el partido más igualado de los que había, y un momento en que había que jugarse una bola, y en ese momento no estaba Jul, y la pelota empezó a circular hasta que fue Rudy, que la verdad es que tuvo un triple verado que no metió, y queda un poco esa tesitura de decir, bueno, ahora quién va a tirar del equipo, quién va a pegar esos arreones, esos gritos que se pegan, que hace que todo el palacio se levante, o esas canastas en los últimos segundos. Yo creo que la ausencia de Jul afectará el juego, porque evidentemente no se puede, hay que cambiar algunas cosas, no tanto del estilo que ya sabemos cómo es el de Lasso, que es a meter un punto más que a recibir un punto menos, pero sí que hay, pues digamos, esos los intangibles, ¿no?, que se suele decir que aportaba Sergio Llull, que eso yo creo que sí van a hacer más daño a la hora de encontrar un relevo.
Uh-huh. Acabo, ¿qué se dice por ahí de este nuevo Barça? ¿Se teme, le tiene miedo este Barça Lasso de Sito Alonso o qué?
Sí, la verdad es que se tiene muy malas vibraciones con el equipo, porque se ve un bloque mucho más conjuntado. Queda un poco ver cómo sale lo de Rice, que está un poco a la expectativa. Tú sabes que sonaba incluso para el Real Madrid. Sí. Y a ver, la pinta que tiene es muy buena. Pero como yo digo a todos los que me dicen eso, digo, bueno, también el año pasado tiene una pinta espectacular. Y fíjate lo que sucedió al final. O sea, sí, que sí. Los equipos no se componen solo de nombres. También hay que conjuntarlos. Pero sí, esto es una opinión muy personal. Yo creo que el Barcelona ha ganado mucho con la llegada de Sito Alonso, que yo creo que aportará mucho más conocimiento y mucho más saber llevar un equipo que Bartocas. Pero esto ya te digo, es una opinión muy personal mía.
Veremos, pero estoy convencido que nos lo pasaremos mejor que la temporada pasada a todos los niveles.
No es difícil, ¿eh?
No, la verdad es que no. Javi Rodríguez, Planeta CB, un lujo volverte a escuchar en el Básquet al Día en esta quinta temporada, ¿eh?
Venga, muchas gracias a vosotros. Un abrazo grande.
I parlant de renovacions, el València Bàsquet, vigent campió de Lliga, ha significat la renovació del seu jugador referent, l'MVP de la temporada passada, Bojan Dubljevic. Ell, encantat de seguir de taronja fins 2020.
Estoy muy contento y estoy muy orgulloso porque puedo continuar en, para mí, el mejor club de mundo y gracias a club por esta oportunidad.
Doncs la renovació de Dubljevic fins al 2020. A veure què ens expliquen els nostres panyistes.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt del camp. Per això, a Endesa, ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Doncs som-hi, que ens queden pocs minuts per tancar el Bàsquet al Dia d'avui dimarts, recta final, i com tots els dimarts hem de saludar els nostres panyistes. Avui amb el culer, el Marc Segura. Hola, Marc, bona nit.
Hola, bona nit.
La Meri Saé, dels Penyadictes de Badalona. Hola, Meri, bona nit.
Hola, bona nit.
I el José Rodríguez, fundador de la penya Tricolor d'Andorra. Hola, José, bona nit.
Hola, bona nit.
Començo per tu, Marc. Notícia del dia, eh? Navarro, 10 anys més a Can Barça, què et sembla?
Bé, suposo que serà, com pel que he sentit aquesta última temporada com a jugador, després les dues parts s'entenen a negociar, no hi ha què passa, i suposo que després el posaran a l'estructura tècnica. Jo crec que al final la meva carrera del Barça Navarro potser no ha estat la millor, perquè hagués hagut de renunciar a la selecció abans, per mi no hagués hagut de fer les Olimpíades de Londres, però això no treu que com a jugador potser és el millor que ha tingut la selecció.
I aquesta temporada, a veure de què és capaç, no, Navarro, com a jugador?
Sí, jo és el que vinc dient últimament. No està fàcilment discutible, però veu 15 minuts de qualitat que es pot jugar. Sí, sí. L'experiència sempre és un grau.
I una llegenda com ella, està clar que després de retirar-se, que serà el cas, ha de seguir a Can Barça, no?
Sí, això, sí, potser en els últims anys un pèl tapats per les lesions, però es mereix arribar-se a casa, això sí.
Escolta, sensacions d'aquest Barça, va avançant la pretemporada, què et sembla?
Bé, sí, vaig veure el partit sencer que vaig veure va ser el de divendres. He de reconèixer que jugaven contra un equip molt més rodat. De fet, van guanyar el Madrid també. Però bé, el jugador que m'ha sorprès més és Moerman. El vaig mega atrevit en atac del que pensava. Després vaig veure la pressa i que em sembla un bon jugador, però que ara s'ha de dir, vale, quan toca tirar, quan toca parar i jugar. I pel que vaig fer el partit de diumenge ja va ser més... Ja estava la plantilla més al complet. Ara veurem. Ara és quan es poden començar a treure conclusions.
Uh-huh. I la Mary, o millor dit, la penya Mary, que està jugant en aquests moments, que estem gravant el bàsquet al dia, està jugant al partit de la Basketball Champions League. Mary, esteu guanyant, 17-22, a la pista del Dinamo Tbilisi.
Pues molt bé, tornem a Europa després de 7 anys, crec que van ser. I, bueno, és una oportunitat i, bueno, s'han d'aprofitar, no? No és la manera a vegades que li agrada algú entrar directament amb una competició europea, però la veritat és que la hem d'aprofitar i intentar arribar al més impossible. Ja us tenim la tornada a casa. Espero que avui puguin guanyar, que sigui lluny, i la tornada, imagino, l'horari no és gaire positiu, crec.
A les 9, crec que a les 9 de la nit.
Ho l'havien canviat, una altra vegada. No sé que havien canviat dues vegades l'hora, però espero que l'Olímpica sigui ple i que puguem guanyar i seguir passant fases,
doncs...
i que pugui baixar a veure-la.
Sí, que passin aquestes tres fases per poder veure la penya, el Divina Joventut, a la fase de grups definitiva de la Basketball Champions League. I Andorra, José, bones sensacions també en aquesta pretemporada, la darrera víctima, el València, eh?
Sí, la veritat que són bones sensacions. Sí, van guanyar el València i això que encara no tenim la plantilla completa. Però, bueno, il·lusiona aquest equip, il·lusiona, la veritat.
De fet, demà dimecres us arriba un campió de l'Eurobàsquet amb la medalla d'or, d'Eslovènia.
Sí, arriba demà i ja es ficarà, suposo que entrenar, i, bueno, és important tindre un campió dins de l'equip, també.
Uh-huh. Blasic, que demà arriba ja a Andorra. Acabo, que em quedo sense temps. Què us sembla l'or d'Eslovènia en l'Eurobàsquet, Marc?
Sorpresa, i no tan sorpresa vista la trajectòria que l'han tingut al llarg de la competició, l'Eurobàsquet de Dragic i Adonsic, i prefereix la revelació. No crec que aquest jugador jugui a França aquesta temporada, perquè ho fractes amb la final que va fer no li faltaran.
Tu, Mary?
Pues jo crec que són dos equips que, verdaderament, igualment, passi el que passi, sempre han sigut història del bàsquet, en el seu país on és l'esport número 1. Són jugadors molt patriotes, és a dir, que tots estan allà, menys millor algun que han nacionalitzat, però la veritat és que tant Eslovènia com Sèrbia el patriotisme el tenen a dins, els vols cantar i posar la pell de gallina, i jo crec que són dos que es mereixen estar a la final, i bueno, Eslovènia m'agrada perquè he estat aquell país i he viscut en allà el bàsquet, i la veritat és que és impressionant.
I tu, José, què em dius?
Bueno, yo creo que va a ser una miqueta sorpresa, pero no tienen mal equipo y yo me alegro con país, es un país petit a la resta de lo que competía y si no recuerdo malamente, creo que es la primera medalla que guanya Eslovenia.
Sí, sí, sí.
Y eso está bien, también está bien que guanyin una miqueta que son más petits. Yo content de que guanyi Eslovenia.
La primera medalla i a sobre un or en un Eurobàsquet que vaja... espectacular el que han fet en aquesta competició. Deixem aquí, penyistes, que vagi bé, fins dimarts vinent.
Molt bé, bona nit.
Bona nit.
I per cert que, de fet, així rebien ahir els eslovens, els seus herois campions de l'Eurobàsquet 2017.
Te creiem, vaja.
Doncs bogeria absoluta, Eslovènia, amb aquesta medalla d'or de la seva selecció en aquest Eurobàsquet 2017. Abans d'acabar, Samardo Samuels, el jugador del Barça, negocia la rescissió del seu contracte amb el Betis un mes després d'estampar la seva firma. La Federació Catalana ha presentat avui les Lligues Catalanes 2017. Aquest cap de setmana a Reus es disputaran les finals de la LEP, Lliga Femenina i Lliga Femenina 2. La final ACB es disputarà el diumenge 26 de novembre. Pau i Marc Gasol han inaugurat avui a Sant Boi la seu mundial de la Gasol Foundation. Ho deixem aquí. Gràcies al Jordi Carretero, al control, Xavi Pagant, a la producció, i a vosaltres per seguir-nos. Tornem demà, serà dimecres, per seguir vivint el bàsquet al dia.
Bàsquet al dia. amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa.